Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Des que el 2021 les barreres dels peatges es van aixecar, les cues quilomètriques a l'AP7, el tram que afecta Sant Cugat, s'han convertit en part del paisatge diari del municipi. La xifra d'hores de retenció entre el Papiol i Badia del Vallès s'ha anat incrementant des de llavors, arribant a les 812 hores al 2024, el que representa més de 2 hores diàries de retencions. El temps d'aturades és gairebé el doble que el de 2019, i després d'una reducció dràstica el 2020 per la pandèmia de la Covid-19, ha crescut fins a arribar a la xifra actual. Els Mossos d'Esquadra investiguen un professor de secundària de l'escola Tau per possibles tocaments a un alumne. Segons avançava el portal 324 aquest diumenge, i ha confirmat el mateix centre i els Mossos d'Esquadra a Cugat Mèdia, el Tau va notificar el cos policial aquesta setmana passada els fets. Segons han explicat des del centre, un alumne hauria fet saber a l'escola el comportament inadequat per part d'un professor. Seguidament, l'escola va avisar la família i va activar el protocol pertinent en aquests casos, que es va notificar al Departament d'Educació i als Mossos d'Esquadra i apartar el docent de les seves tasques i del centre mentre s'esclareixen els fets. Torna Experiències Úniques, una iniciativa de l'Ajuntament per donar a conèixer algunes de les empreses i espais de la ciutat que normalment estan tancats al públic i que enguany celebra la 4ª edició. Així, entre el 27 i el 30 de març s'han programat 43 visites guiades gratuïtes al voltant de 21 propostes diferents. L'empresa de submergibles Triton Submarins, la seu del Banc de Sabadell, els laboratoris Uriac, les cooperatives L'Olivera i La Politja i Europa Estris són les incorporacions de l'edició d'enguany. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip femení del Sant Cugat empatat 0-0 davant el Sant Gabriel a la jornada 21 de la preferent de futbol. Les santcugatenques han patit la falta d'encert de cara a gol, tot i que les barcelonines també han gaudit d'alguna ocasió per trencar l'igualada del marcador. Les santcugatenques, setenes, es queden a 3 punts de la zona d'ascens a tercera federació. Les de Raül Raposo tornen a la competició d'aquí 15 dies, quan rebran la visita de l'Europa B, quart classificat. Res més per ara, més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 11 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Marta Mercè, Rogeli Padró i Dolors Vilarassau. Tot seguit coneixerem la xef Maria Espín, la visitarem al seu restaurant, el Brau, a l'Augusta Padel, i després de les notícies de les 11 potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem un polsim del 7A, rebrem el periodista Víctor Alexandra amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència amb el professor de l'UPC, Juan Jesús Pérez, per parlar del progrés tecnològic i dels canvis socials, i per acabar l'espai d'entitats coneixerem la comunitat musulmana de Sant Cugat de la mà d'en Lahem Bujadú. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en els equipaments de l'àmbit de la salut que hi ha a la ciutat i els que caldrien per una població de les dimensions de Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Marta Mercè, nutricionista i comunicadora, el Rogeli Pedrós, escriptor i antropòleg, i la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'associació Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia. Bon dia.
Ho hem fet abans fora de micro, però ho torno de fer perquè quedi constància en directe, ja que tenim aquí la Dolors, la felicitarem pel premi, a tota la trajectòria dels Premis Sant Cugat de l'any. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Doncs havíem vist presencialment fins avui amb la Dolors.
Sí.
Aprofitem per...
Ben merescut,
Per fer-li... Ben merescut, oi, Rogeli?
La treballadora, pencaire... Sant Cugatenca, d'aquelles de Sot Carrel i...
Fi, de sota no,
Soca, 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 soca.
Això ja vindrà d'aquí uns anys.
Soca, soca. Doncs, bé, més que merescut.
Molt bé.
Gràcies, Roger.
Anem al tema que ens ocupa. El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha instat el govern a presentar el projecte funcional del nou centre d'alta resolució de Rubí, altrament dit hospital de dia, i a destinar la partida econòmica corresponent per fer la licitació a principis de l'any que ve, el 2026. El grup ha registrat una proposta de resolució al Parlament amb l'objectiu d'accelerar la posada en marxa del centre de dia i que aquest pogués estar en funcionament el 2027. L'equipament sanitari estava previst que s'ubiqui a Rubí, i que doni servei a la població de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. En un comunicat, la regidora de Salut, Núria Fernández, assegura que la salut dels santcugatencs, diu, no pot esperar més, i defensa que el centre és imprescindible per descongestionar els hospitals de referència i garantir un accés més ràpid i eficient als serveis com la cirurgia ambulatòria, l'atenció urgent i les proves diagnòstiques. Fet aquest preàmbul per situar a la nostra audiència... Amb gairebé 100.000 habitants, jo crec que aviat ja podrem anunciar aquesta xifra del padró, Sant Cugat té 3 CAP, té els consultoris també a la Floresta i les Planes, i per ara no disposa de cap hospital públic. Creieu que manca infraestructura sanitària per una ciutat d'aquestes dimensions?
Totalment, totalment, no? Clar, jo al final també sóc sanitària i... qualsevol petita analítica amb un valor que no sigui el més comú, te n'has d'anar a Terrassa, que és que està lluny al final i som un munt d'habitants. Jo crec que evidentment falta una infraestructura, de fet falta un hospital com Déu mana, jo crec que és el que tocaria, no? I si estem a punt d'arribar ja als 100.000, és que seria el que tocaria. Jo soc de, en realitat d'un poble que és Valls, que és molt més petit i hi ha un hospital, no? I és algo que em va sobtar quan vaig venir a viure a Sant Cugat, de dir, ostres, de veritat me n'he d'anar a Terrassa, que al final és una bona estona per moltes coses.
Dolors, Rosalia.
Sí, jo estic amb tu. Vull dir, de vegades sorprèn perquè la gent quan parla de Sant Cugat sempre parla d'algun lloc, vull dir, molt important i tal, i sempre, bueno, com un nivell de vida, com tota una sèrie de coses, i llavors de cop sempre he vist que hi ha com unes mancances molt clares. De cop no hi ha uns jutjats, de cop no hi ha un hospital, recordo quan el 93, quan es va inaugurar el Teatre Auditori, no hi havia un teatre, no, o sigui, de cop, jo sempre cito el Joan Oliver, que diu terra d'hospici i gran hotel, bueno, de tant en tant fan alguna cosa d'aquestes monumentals, no? I és estrany el que deies tu, companya, que Valls, amb menys habitants, pugui tenir un hospital públic i Sant Cugat no. Clar, té aquestes poblacions potents al costat, Sabadell, Terrassa, Barcelona, i això fa que dintre de la pròpia ciutat hi hagi tota aquesta mancança, perquè aquest centre que es farà, això no serà un hospital realment.
No, això serà un hospital de dia, centre ambulatori, amb cirurgies d'aquestes ambulatòries i sense ingrés.
Exactament. No hi haurà llits, no és pròpiament un hospital. I sí que és veritat que, per exemple, els CAPs, clar, jo només puc parlar com a usuària, perquè jo no m'he dedicat a la sanitat. Sí que és veritat que ara en el CAP aquest que hi ha, el central, diguéssim...
El de la mina?
El de la mina. Doncs sí que des de que és un CUAC també han pogut fer petites coses que abans, com aquell que diu, hasta per fer una radiografia havies d'anar a Terrassa, no? I aquí sí que poden fer també petites coses que en aquest sentit ha millorat, no? Perquè abans era com una mica inútil anar a urgències, per exemple, a Sant Cugat.
Ràpid t'enviaven cap a Terrassa.
No, però encara que no t'enviessin, deies, bueno, doncs ja vaig a Terrassa perquè
ja... Necessitaves, depèn de quin tipus de prova, no? Doncs no tenien l'oportunitat de fer-ho.
I després això també, doncs, que estigui... clar, la Mútua de Terrassa no deixa de ser un hospital privat, no? I llavors, vull dir...
Els concerts de la sanitat en aquest país.
Sí. Bueno, jo prefereixo els altres concerts, no? Els que es fan a l'auditori i els de música.
Rogeli, coincideixes amb la lectura de les companyes?
Totalment d'acord. I el que voldria dir és que, en general, a nivell d'infraestructures, a Sant Cugat, que arribarem als 100.000 habitants, trobo que no anem bé. Al seu moment s'ha parlat de biblioteques, s'ha parlat això també de jutjats que no tenim, s'ha parlat d'hospitals, de CAPs. Jo crec que d'aquest segon espai que encara no acaba de funcionar, com és la Unió,
sí.
Que encara sembla que hi ha problemes d'acords entre ajuntament a la Unió. En fi, a nivell d'infraestructures en general no anem bé. I concretant més en el tema sanitari, cal dir que l'hospital de dia també anem tard. Anem tard perquè realment Sant Cugat ha crescut molt i això no és una cosa que hagi aparegut fa 4 dies. Sant Cugat se sabia que creixeria.
De fet, ha duplicat la població en els últims 25 anys. Exacte. Del 2000, que hi havia uns 50.000 habitants, a 2025, fregant aquests 100.000, la projecció poblacional és astronòmica.
I aquí, si fem una divisió de les persones santcugatenques, dels residents de Sant Cugat, que tocaria per cada cap, aquí ja ens podem posar les mans al cap. Llavors, què passa? Què passa? Que el que el flueix més són la medicina privada, els espais privats, que aquesta gent, evidentment, tenen tot el seu dret, són privats, és un negoci, però clar que al final a molta gent no tenen altre recurs que aquest, a vegades amb pocs diners, i sempre surten perjudicats els mateixos, la gent que té menys poder adquisitiu, perquè aquests han de continuar anant en els espais públics i a vegades es fa complicat i difícil. I acabo. Havia sentit a dir més d'una vegada, potser no té massa relació amb tot plegat, però crec que una mica sí, és que hi ha persones que són molt grans i que tenen limitada la seva mobilitat, la qual cosa fa que anar a Terrassa, anar a Sabadell, anar a Barcelona, doncs se'ls hi faci molt complicat, amb la qual cosa, doncs, és evident que fa falta espais que siguin públics, que atenguin les necessitats, començant pels més grans, en aquest cas, i parlant de l'hospital de dia, i que, per tant, es tingui un compte i es tiri endavant. Si el projecte aquest el podem tenir d'aquí 2 anys, millor que 3.
Sí, les patologies greus, en realitat, tot i que hi hagi una xarxa, una infraestructura privada, al final acaben derivant en el públic perquè realment és on hi ha els millors professionals. Llavors, per exemple, vaig a ficar un exemple més dur, diguéssim, un tractament per un càncer, una quimioteràpia, que aquella persona hi ha d'anar recurrentment, que hi has d'anar cada 15 dies, cada 21 dies, més les proves. Tot això implica, imagina't, una persona més gran que hagi d'anar a agafar els ferrocarrils si no té accés al cotxe, o és igual, el cotxe, l'aparcament. Jo crec que això no pot passar, perquè realment doncs, 100.000 habitants i en un lloc com Sant Cugat hem de tenir accés a un hospital amb totes les de la llei i que puguem tenir algú a prop. Jo crec que és importantíssim.
Tenint en compte, a més, que quan requereixes dels serveis d'un hospital és perquè no et trobes bé. No?
Exactament.
Vull dir que fa més complicat també aquesta mobilitat. El gener del...
Digues, Dolors. Fins i tot a nivell de consultoris i tal, vull dir, és important, per exemple, la gent de la Floresta, la gent de les Planes, que tenen uns dies amb unes hores...
Fa anys que es queixen.
Sí. Clar, també és, o sigui, és important que estiguin les coses també al teu barri, no? Uh-huh. Per exemple, hi ha gent que també es queixa de la centralització de pediatria, no? Vull dir que, o sigui, el pediatre hauria de ser com el metge de capçalera, però és per nens, no?
De fet,
no?
Són uns canvis que es van fer fa pocs anys en els serveis concertats per Mútua Terrassa, amb un concert que està caducat, també.
Com tot el tema de la justícia, no? Tot està caducat.
Hi ha deures, diguem-ne, eh? Hi ha deures per fer. El gener del 2024, la Generalitat anunciava la construcció d'aquest hospital lleuger o d'aquest hospital de dia, que van anunciar com un centre d'alta resolució, que potser generava certs dubtes, no? Primer moment per saber què era exactament. No s'instal·larà a Sant Cugat, de fet, ho farà a Rubí, donarà servei a tres poblacions que no tenen un hospital públic en el seu municipi, com són Sant Cugat, com és Rubí, com és Castellbisbal, i que oferirà serveis com és la cirurgia major ambulatòria, la cirurgia menor, hospitalització de dia, atenció urgent, proves complementàries, hemodiàlisi, diagnòstic per la imatge... Això pot substituir un hospital de referència per la ciutat i aquestes poblacions veïnes? Fa anys que es demana, i fins i tot hi havia el nom, l'Hospital Vicente Ferrer.
Oh, wow. Mm-hmm.
En farem prou amb això o és un pedaç?
És un pedaç, totalment. Clar, és que al final, pel que necessitem anar a Sabadell o a Terrassa, no? El que sigui, no ho substitueix un hospital de dia, no? Jo no crec que es faci, doncs, això que dèiem, quimioteràpia o radioteràpia o analítiques més específiques o certs especialistes. No sé exacte, és que aquest concepte no l'acabo d'entendre molt bé què vol dir, no?
L'hospital
lleuger o com sigui, no? Evidentment, doncs, potser a nivell d'atenció en el primer moment sí, però després tots aquests tractaments, i que a més repeteixo, hi ha tractaments que són recurrents i és una pèrdua de temps, és que mitja hora d'anar i mitja hora de tornar la perds anant a Terrassa o a Sabadell, on sigui. I crec que evidentment és un pedaç i que falta realment un hospital públic com Déu mana a Sant Cugat.
Serà una realitat això el 2027? Des del grup parlamentari de Junts, no? S'insta a fer aquesta licitació, que encara no està feta, perquè s'acabi fent el 2026 i el 2027 tenint l'equipament. Tenint en compte els terminis d'aquestes grans obres, ho veieu realista? Que d'aquí 2 anys, ja ens trobaríem a principis mitjans del 27, tinguem aquest equipament?
Hi ha tants factors que se m'escapen completament. Vull dir, sí, realista ho és, però depèn tant de qui hi ha en el govern, de les prioritats que dona, de cop veiem grans coses que s'han fet i després queden parades. Bueno, quan es canvia de govern, jo sempre dic el canvi de faroles, no? O sigui, no els agrada les faroles que ha posat el govern anterior i han de canviar les faroles perquè aquelles són dels altres, no? I llavors això de vegades implica que coses que, doncs, per un govern són prioritàries, de cop queden aturades i van passant segles, no?, d'alguna manera.
De fet, aquest projecte l'anuncia l'anterior govern de la Generalitat, el de Pere Aragonès, però sembla per ara que el de Salvador Illa no hi ha posat cap pega, per ara, de moment.
Sobretot perquè a Madrid necessiten els vots d'Esquerra, no?
També. L'aritmètica, que diuen, l'aritmètica d'Esquerra i de Junts, que aquestes setmanes ens hem fet un fart de veure-ho a les portades, eh? La gestió d'aquest nou equipament serà concertada, ja ho és la dels tres caps de Sant Cugat. És el millor model per la ciutadania concertar la sanitat?
Jo crec que no, rotundament. A veure, no tinc res a dir per l'experiència personal i pel que sé dels professionals que tenim a Sant Cugat. Això, per mi, d'una banda, és el respecte total pels professionals, que són persones amb molt interès, que treballen molt dignament, que són molt bons professionals. Ara, per mi hi ha una altra faceta, que és el tema aquest que deies, que no són públics. Jo sempre he apostat per lo públic, deixeu-me dir així, tant en el camp de l'educació, en el camp de l'ensenyament, en el camp de la sanitat. Per mi el públic és millor. I us posaré un exemple que també, no sé si ve el cas o no, però conec el cas d'una pediatra, per exemple, que viu a Sant Cugat, li han ofert plaça. Ja sabeu que els pediatres van buscats i buscadíssims, no n'hi ha, costa de trobar-ne.
De fet, els metges en general, eh?
Sí.
I infermeria.
Doncs, sí, també. Doncs,
que han de marxar a treballar fora.
Li van oferir una plaça a Sant Cugat de pediatria i continua treballant fora de Sant Cugat, en un centre públic, depenent de l'ICS. Per què? Un tema estrictament econòmic.
Els
tan
salaris.
Senzill com això. I ja dic, i amb això no vull dir que els professionals que tenim a Sant Cugat no siguin del nivell que pertoca i molt bons professionals. Però això no hauria de ser així. Crec que un bon professional, un professional de l'educació o de l'ensenyament, també, si ja que ve el cas, també, doncs hauria de tenir els mateixos drets, els mateixos sous que tenen a la pública. Com a mínim això.
Sí, jo com a sanitària totalment d'acord. Jo crec que la sanitat hauria de ser totalment pública. Per què? Perquè la que entra a l'empresa privada, pues, a veure, les coses són com són. Prioritzen altres interessos que són econòmics,
negoci, no?
I si es pot rascar una mica de diners d'un costat i una mica d'hores d'algun professional i de sous o el que sigui, es farà, perquè hi ha una lògica que és capitalista i és lo natural. Ara, estem parlant del més important, que és la salut. I aquí, bueno, la gestió de la sanitat a Espanya, pues, es podria filosofar molt perquè està molt enfocada a curar i poc a previndre, que això s'hauria de parlar i filosofar molt sobre això, perquè, per exemple, els nutricionistes no estem dintre del sistema públic, no n'hi ha a Espanya, és dels països on no és que no hi vulguem treballar, és que no podem. Les dietes les fan les infermeres amb molt de carinyo, però sense formació, o un endocrí. Però jo crec que és el més important, la salut, i per tant la gestió no pot estar racionalitzada per una empresa privada. Ha d'estar racionalitzada per una empresa pública on l'interès sigui donar el millor servei i cuidar de la salut dels ciutadans. Per tant, anar privatitzant d'aquesta manera la salut, jo crec que el que fa és empobrir realment aquest servei.
Dolors,
sí, jo
temo que coincideixes.
Totalment, vull dir, totalment. Vull dir, jo també penso el mateix. Volia també, ara potser me'n vaig una mica, però també volia dir, doncs, lo difícil que és, per exemple, en el sistema públic, vull dir, per exemple, que hi hagi un l'especialista, no? Per exemple, el metge de capçalera et pot atendre, bueno, abans el metge els metges de família, com si diguéssim, vull dir, tenies un refredat i anaves i t'atenia, com aquell que diu al moment o en unes hores. Ara et donen hora per una setmana, no?
S'ha burocratitzat tot molt, no?
Sí, sí, exacte.
De fet, llavors, és una de les queixes que tenen els metges de família.
Sí, i llavors ja, si has d'anar a l'oftalmòleg o a no sé qui o no sé qui, aquí ja t'hi... O sigui, si no és una cosa que... Si no és el càncer, o sigui, aquí t'atenen ràpidament. O sigui, si hi ha un tema cardíac, un tema d'urgències ràpid, et poden atendre ràpidament. Però si és una tant d'operar del genoll perquè potser no pots caminar, o de catarates, o de no sé què, bueno, aquí ja és etern, i només perquè et donguin l'hora per l'especialista, ja, vull dir, ja t'ha passat el que estaves fent. Després, malauradament, doncs, per un tema familiar, he hagut d'anar, doncs, en aquest últim any bastant a mútua de Terrassa, i he vist com funciona les urgències, i us puc dir que és com un hospital de campanya.
Sí,
vull dir, concretament el meu company va estar 3 dies, abans no el van poder pujar a planta, atès per uns professionals collonuts, com... O sigui, la idea és, això és un hospital de campanya, tot de gent allà junta, apilada, jo sabent lo que... sense cap privacitat de res, assentats en una butaca que te l'anaven desplaçant i anar posant biombos d'un lloc a un altre, o sigui, i anar esperant a veure si a dalt havia algun llit. I els professionals... Vull dir, recordo, per exemple, l'auscultació que li va fer perquè tenia una cosa de bronquis en el meu marit, allà la noia, allà amb tota la delicadesa, amb una persona cridant, amb l'altra no sé què dient, i vull dir, actuant com uns professionals. Vaig pensar, mare de Déu, bé, abans no va poder ser atès, van tardar no sé quantes hores... Després el van passar amb un box, després el van canviar de box, després primer amb una butaca, una cosa que m'agradaria convidar aquests que van a inauguracions, els presidents i els alcaldes, aquests que sempre van a les inauguracions, que vagin un dia de cada dia a Mútua de Terrassa Urgències, i que vagin allà, que sabran el que és la sanitat. Clar, la sanitat, aquí falten diners, falten professionals, i jo penso, com aquesta gent ha d'estar cremadíssima. Però, a més, els metges amb una atenció exquisita. I penso, bueno, aquesta gent què es prenen o què passa? És que no tenien lloc ni per fer els informes. Vull dir, bueno, com si hagués passat la guerra.
És que ens queixem a vegades, no?, la ciutadania, de coses tan importants com una atenció sanitària de qualitat i on es respecti els professionals que hi treballen.
Els professionals i els pacients, també. Perquè jo tinc que saber... Jo et puc dir la història de la persona que estava allà davant i el del costat, i el que cridava, que li passava, i la noia que no la teníem perquè no sé què. I, mare de Déu, vull dir... que és un tema importantíssim, la sanitat.
Jo no sé si és perquè Sant Cugat i la renta per càpita és més alta i la gent, justament per no esperar-se i per anar directament a l'especialista i perquè, bueno, tries, no?, si tens una mútua i l'endemà vas on vols, quasi tothom té mútua, no és el meu cas, perquè jo sempre defensaré la sanitat pública, però crec que potser això és com que el que fa que pensin que no ho necessitem. És que al final jo reflexiono, és el primer que em va sobtar tant de dir, com pot ser que a Sant Cugat no hi hagi un hospital quan vaig venir a viure aquí ja fa 10 anys? I no sé si és perquè es dona per fet que la gent aquí es paga la seva mútua, però realment jo crec que hi ha una saturació brutal a Terrassa, i alguna de les poques vegades que he hagut d'anar també em va semblar que allà hi havia una grandíssima saturació, perquè és que, clar, empara un munt de poblacions i al final som un munt que anem allà.
Sobretot a urgències, perquè després al passar a planta ja era com si hagués canviat el... Sí, era una altra cosa, no? Però vull dir, l'atenció a urgències és brutal.
Hospital públic no està projectat, no hi és, no se l'espera a curt termini, segons les negociacions i el que ens arriba. D'hospital privat n'hi haurà un altre, l'Avinguda d'Europa. Què en penseu? Tenim l'Hospital General, no?, que acaba sent d'alguna manera un hospital de referència privat per molts santcugatencs, els que s'ho poden permetre o els que fan un esforç per permetre-se'l.
Sí, i també hi ha potser algun concert, no?, amb l'Hospital General. No hi ha.
Hi havia.
Ara per ara no.
Hi havia.
Quan Toni Comín era conseller de Sanitat, es va parlar fins i tot d'absorbir l'Hospital General de Catalunya com a un hospital públic. Les negociacions no van anar bé. Sí. I s'ha quedat com un hospital privat.
Malauradament, la sanitat segueix sent un negoci, també. Hi ha l'apartat aquest privat, que és, evidentment, un negoci. Llavors, a Sant Cugat, que tenim fama de tenir una renda... No, fama no, és veritat.
És la realitat.
Una renda per càpita molt elevada, és un bon lloc per invertir en negocis. I la sanitat i l'educació, doncs, són, per exemple, dos elements que els qui tenen diners i poden invertir, volen invertir, saben que aquí en trauran rendiment. I això em sap molt greu, perquè, coincidint amb la companya una altra vegada, hem d'apostar més i més fort per tot el que és públic. I aquí també voldria fer una crida a la ciutadania. La ciutadania també tenim coses a dir, això, i ens hauríem d'acostumar a protestar, a dir-ho públicament, que el que volem és una sanitat per tothom, en aquest cas, i avui estem parlant d'això, una sanitat per tothom i que estigui a l'abast de tothom, i que no haguem d'estar pendents del cotxe, dels desplaçaments, i decidir anem a Terrassa o anem a Sabadell o ens desplacem a no sé on. A Sant Cugat crec que ens mereixem espais públics, que en aquest cas, ja que estem parlant d'això, de la sanitat, ens mereixem un hospital públic, amb condicions, amb personal també professional, que d'això no em dubto que el trobarem i existeix, però és una necessitat que ja ve de fa molts anys i que ja m'ha arribat una miqueta al final del carrer.
Hem parlat de l'hospital de referència, que és un reclam d'aquesta ciutat des de fa molts anys, tot i que sembla que un cop es va anunciar l'hospital de dia va baixar una mica la reivindicació, almenys des dels partits polítics, però tenim una ciutat amb gairebé 100.000 habitants, repeteixo, amb 3 CAPs i 2 consultoris. Necessitem un quart CAP o es necessita reestructurar l'infraestructura que ja tenim i dotar-la de recursos, que seria una altra opció?
Jo crec que sobretot l'important és... L'edifici és important, però si tenim un altre CAP però està buit, no hi ha els professionals adequats, doncs potser que adequem el que tenim. O sigui, perquè el de veritat important és que hi hagin els professionals que calen. Vull dir, perquè, bueno, d'edificis buits no els necessitem, no? Uh-huh. Necessitem... Bueno, i aquí està una mica el tema d'això que deies tu, no?, dels sanitaris, no? O sigui, perquè hi ha tanta... No m'estranya que hi hagi tan poca gent que vulgui ser metge o que vulgui ser infermera o que es pugui... Bueno...
És que el problema potser també ha sigut una mica de planificació, no? Catalunya, clar, com a país, és un país que també, no a nivell de Sant Cugat, però també ha crescut ràpid durant les últimes dècades. La planificació en oferir els graus, ara per ara, de medicina i infermeria són els que són, i també estem en un moment en què no hi ha metges ni metgesses.
No.
Que costa trobar-los per contractar-los.
Clar.
Aleshores, hi ha un cop més un problema de planificació, tant a nivell d'infraestructura pel creixement de la població com a nivell de formar futurs professionals de la sanitat perquè puguin nodrir aquestes noves infraestructures i donar servei a la població.
Clar, i hi ha molts sanitaris que marxen a fora. Jo tinc moltes companyes, doncs, evidentment, que són infermeres, per exemple, no? Què passa? És totalment precari els sous que hi ha aquí. Tinc moltíssimes companyes que se n'han anat a França, se n'han anat a Alemanya, que se n'han anat a Anglaterra. Per què? Perquè aquí comencen a treballar i cobren 800 euros. I jo tenia inclús una amiga que després tenia una segona feina. Quan és una feina on has d'estar al 100%, és que t'estàs treballant amb persones que ho necessiten més que ningú, no? Llavors, aquí hi ha una part. A nivell de medicina falten facultats també perquè són notes molt altes, que ja em sembla bé, però no hi ha moltíssimes places. I després, evidentment, s'hauria de veure, perquè són carreres molt dures, molt dedicades, què passa també amb els sous, no? Que també són molt precaris. I, evidentment, hi ha altres professionals, com som els fisioterapeutes, els nutricionistes, els psicòlegs, que, tot i que hi ha una carrera que està en el BOE, que té un pla d'estudis, i que som els professionals... Clar, i que som els professionals que, en teoria, ens hem d'encarregar, pues, de la part de nutrició, no tenim accés a poder treballar en un hospital. No, que seria la il·lusió de molts, no? Poder atendre a qualsevol persona, no només en una consulta privada. Aquí tenim un problema, perquè si realment volem treballar amb la salut de la població, hi ha una cosa molt important, que és el més preventiu, que és l'alimentació, i no un paper que surt d'un calaix, que és el que es fa actualment, pràcticament, no? Llavors hi ha tot un tema conceptual i filosòfic també amb el tema de la salut, però clar, això ja seria canviar...
Un tema de model, no?
De model, d'estructura, de com entenem la salut. Només volem treballar ja amb la persona que està mal alta, o hem d'anar abans i saber fer un bon diagnòstic previ, saber ensenyar hàbits a la població, saber realment invitar a la gent que faci exercici físic, que s'alimenti... I no va a l'alimentació saludable. Ja la investigació i la salut, realment tenim molta més evidència científica per anar més al gra en patologies i en moltes coses. Tot això no hi ha res.
Us sorprèn, com diu la Marta, que hi hagi determinades disciplines molt relacionades amb la salut, com són la nutrició, la fisioteràpia, la psicologia, que no formin part del sistema públic? Sí que hi ha algun psicòleg, per exemple, però...
Molt poc. Bé, algun nutri també, però fan coses molt concretes.
Molt, molt puntual, no? Com, quan són, com la nutrició, per exemple, des de tractament a preventiu, no? Clar. Saber com ens hem d'alimentar cadascú en funció, doncs, del seu organisme i dels seus hàbits.
Mm. Bueno, jo penso que en
general, prevenir, per prevenir al final patologies.
Al final, les urgències són tantes i tan immediates, i la població, com ja hem dit al principi, és tan nombrosa a Sant Cugat, que, i el personal que tenim és insuficient, no dona per fer aquest tipus de prevenció, no? Per què? Perquè el dia a dia està pleníssim, només cal anar a qualsevol dels caps de Sant Cugat, a l'hospital, com parlava la Dolors, de Terrassa, a urgències, etc, i està ple, està saturat. Per tant, el tema sanitari és un tema preocupant que hauria de començar per això que deia la companya, de dir, escolta, comencem per prevenir, perquè prevenir, havia sentit a dir jo de petit, és curar dues vegades.
Exactament.
Que s'havia dit.
Tindríem menys urgències, segur.
Sí, preveure, educar sobre el tema alimentari, sobre el tema com cuidar-se, el tema de l'esport, el tema de la salut bucal, tota una sèrie de coses, d'elements...
Un altre tipus de salut que tampoc entra...
Sí, exactament.
Com si no fos salut,
sí, sí,
no?
Exacte.
Això mateix.
No, i després també, bueno, aquest tipus de coses que són tan generals, per exemple, jo què sé, psiquiatria, per exemple, o psicologia, vull dir que pràcticament tota la població estem tocats, no?
No, no, vull dir que... No ens aniria malament una consulta.
Sí, o per exemple, vull dir, el tema de les ulleres, de la vista, de les catarades, no? Sí, vull dir, bueno, tots aquests temes, vull dir, estan coberts una mica, clar, per exemple, en odontologia, vull dir, bueno, t'arrencaran el queixal, però no aniràs sense dents, no? No? I bueno, et poden operar de catarates, però potser després necessitaràs ulleres. I tot això...
És allò que diuen, clar, no? Potser l'urgència ha passat per davant de la importància.
De la salut real, sí, que és la prevenció, no? I l'educació de la població, que crec que és importantíssim. I tindríem molt menys col·lapse si realment ajudéssim a les persones a treballar amb la seva salut. I després que hi ha algo que es diu dietoteràpia, és a dir, que hi ha dietes específiques per patologies, i això no existeix. I millorarien molt, baixaria molt la quantitat de temps que les persones estan hospitalitzades, la quantitat de medicament que es necessitaria i la quantitat d'urgències. Però bueno, això ja, jo a vegades ja ho dono per perdut, eh? Perquè em sembla superlògic, però a la vegada la gent es queda com dient, però, bueno, no es pot, ja, s'ha d'anar canviant a poc a poc.
Voler és poder, a vegades, no? Acabem amb aquesta reflexió. Hi ha molts deures sobre la taula per als responsables, que són els polítics que entre tots i totes triem. Rogeli, Dolors, Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos, que tinguem molt bona setmana. Ara tindrem una entrevista amb la Maria Espín, que ella és xef del restaurant Brau. Potser l'haureu vist si us agraden els concursos aquests de televisió, joc de cartes, a batalla de xefs. Hem anat a casa seva perquè ens expliqui quina és la clau de l'èxit i com es cuida la gent a través de l'alimentació.
Jo he estat en aquest restaurant.
Recomanable?
Sí.
I tant.
Com molts, també. Sí.
Fins la propera. Adéu.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Moltes persones gaudeixen d'un bon àpat en un restaurant. Seure en una taula ben parada, demanar al cambrer o la cambrera aquells plats que ens venen més de gust i gaudir d'una bona sobretaula. Perquè tot això sigui possible, hi ha d'haver algú amb passió per la cuina i la gastronomia a l'altre costat dels fogons. Aquest és el cas de la Maria Espín, la xef i ànima del restaurant Brau, on combina creativitat i passió per la cuina. Alguns també la coneixereu per haver participat en alguns concursos televisius. Per parlar de la seva trajectòria i la seva experiència darrere els fogons i les càmeres, ens hem desplaçat a casa seva, al restaurant Brau. Maria Espín, moltes gràcies per rebre'ns aquí, al teu restaurant a casa teva.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt contenta, una entrevista. M'agrada Sant Cugat i, bueno, encantada que estigueu aquí al Brau un cop més.
Maria, vas arribar al món de la cuina una mica per casualitat, per dir-ho d'alguna manera. Tu volies ser bombera, ens havies explicat en alguna ocasió, i vas estudiar gestió d'empresa i al final has acabat entre fogons.
Bueno, la meva trajectòria va començar estudiant gestió d'empresa. No em veia una persona sòlida darrere d'una oficina o la direcció d'una oficina. I vaig canviar radical, no? Vaig fer un canvi radical cap a l'hostaleria, he estat en hotels de 5 estrelles, caterings importants, un d'ells el catering del Bulli, i mica en mica vaig fer un canvi i una trajectòria cap a realment la cuina, no?
Ara ho explicaves, eh? Càterings importants com el del Bulli, hotels de 5 estrelles. De fet, has estat la primera dona xef executiva d'un hotel de 5 estrelles. Com va marcar això també en la teva carrera?
Realment era una de les coses que em van portar, no, a creure'm de veritat el que tenia, no, el que havia aconseguit i el que era, no? I que aquella passió, pues, em portaria a un final de carrera darrere de poder tindre un negoci. Vaig aprendre moltíssim com a xef executiu d'un hotel d'una cadena important, moltíssim, no? De gestió, d'equip, i vaig consolidar el poder portar a terme el que tinc avui en dia, que és el Brau.
El 2017 podem dir que un somni es va fer realitat, no? Obres el Brau a Sant Cugat, el Brau by me, que vol dir moltes coses aquest by me, no? Què hi ha de tunar aquest restaurant i en la seva oferta gastronòmica?
Brau by me, com el nom ho diu, by me és per mi, però també és Maria Espín, no? Són les sigles del meu nom i cognom. Què hi ha? Hi ha ADN, la veritat. Hi ha carinyo, hi ha moltes hores, hi ha passió. Hi ha un equip darrere que ens admirem mútuament. Ells m'admiren a mi i jo els admiro a ells, no? Hi ha un respecte i un cuidado en tot el que es fa. I sobretot una cuina de casa, cuidar, que és la que he viscut a casa meva.
I el teu pare, no? Sobretot,
el meu pare era un gastrònom de mercat, de comprar, de producte, de temporada, molt exigent amb aquest tema, i que m'ho ha anat traslladant, i és algo que implanto aquí en un menú diari de migdia, no? La temporada, aquests plats de casa, amb un puntet d'autor, però cuinant de casa, mediterrani, producte a proximitat, també molt respecte a la proximitat i molt, molt carinyo.
Ha canviat gaire la teva gastronomia des que vas començar fins a dia d'avui?
La meva gastronomia des de que vaig començar no ha canviat, perquè agrada el que fem, perquè mantenim aquest nivell d'exigència al cada dia, que fa que puguem tindre un estàndard bastant alt en un menú del migdia molt cuidat, a un preu mig molt correcte, dintre d'un lloc que convisc amb tota l'empresa del voltant. M'he fet un petit forat i la gent li agrada l'espai, li agrada aquesta qualitat de menjar, a part de poder fer esdeveniments a la terrassa, d'events privats, aquesta carta que mantenim, no? Els caps de setmana, dissabtes o les nits, que pots fer aquelles coses més cookies, no? Però mantenim el mateix, sempre la essència i el nivell d'exigència cada dia molt alt.
Això vol dir molta feina i molt compromès.
Vol dir estar compromès amb el que fas, fer-ho bé, fer-ho amb carinyo, amb seguretat, sobretot no enganyar a ningú, no? Tens un client que ve molts dies durant la setmana a dinar i tot compromets a que marxi content, que tingui qualitat de menjar, que tingui qualitat d'espai, de servei, i aquest compromís cada dia ha de ser exigent. El que té un negoci ho hauria de tindre clar.
Fa una setmana vèiem com el Brau guanyava el Batalla de Restaurantes del Xicote, on es buscava la millor escudella i carn d'olla. Com ha sigut la participació al programa?
Estic contentíssima, la veritat, no? Estic orgullosa, també, no? Tinc un equip que tenien ganes de participar, tenien ganes de que es veiés el Brau, que es veiés Maria, que es veiés l'equip, i la veritat estic contenta, estic orgullosa. Tenim l'escudella aquesta setmana, tota la setmana, no? Al menú del migdia, perquè qui vulgui pugui vindre i
manifestar-la.
Venir, menjar plats de casa, és l'escudella de casa meva, de família, com molts plats, que fem aquí al Brau, aquests plats que moltes vegades es t'oposo, no? Les llenties de la mama, no? Que al final és el que acaba buscant un públic molt pròxim i un bon producte i ben cuidat.
De fet, no és el primer programa al que participes. També vas concursar al Joc de Cartes on buscaven la millor xef de l'àrea metropolitana. També vas guanyar. I en un format diferent també et vam veure ara ja fa molts anys, em sembla que uns 10 o així, a Top Chef. Què t'ha dut, quina inquietud t'ha portat a participar en concursos d'aquestes característiques? Perquè suposo que tenen les dues parts, no? Tenen com dos vessants. És un risc, també.
Al final, crec que tots aquests programes hi ha un apartat de personatge, no? Doncs a cap dels programes jo m'he presentat, no? Són programes que tant el Joc de Cartes com el Batalla, que m'han trucat, suposo que per ser dona, per ser lluitadora, tinc el meu punt guerrer, no? Soc defensora de l'exigència, no em callo, tinc molta seguretat en mi mateixa, doncs tots aquests petits eslògans, tinc un local espectacular, tinc un equip meravellós, tot això són eines que ajuden, no?, a que puguin trucar i vulguin que participis amb tot el que comporta. Evidentment, al final, el que tu dius i fas en un programa, ho dius i ho fas tu, no? He fet un Joc de Cartes, guanyadora, un programa espectacular, on vam brillar totes quatre per un molt bon fer, per una admiració, per respecte, i he fet un Batalla a restaurants on el tipus d'audiència que hi ha darrere és molt diferent a un Joc de Cartes i està molt teledirigit a un públic on hi hagi més conflicte, no tanta cuina, no envers el respecte, però sí més enfocat al conflicte entre persones que no l'admiració o la bona cuina.
Va agradar més el Joc de Cartes, doncs? L'experiència a posteriori, potser?
L'experiència...
Allò de dir un bon gust de boca, tot i guanyar-los tots dos, eh?
L'experiència dels dos concursos se la queda Maria, que ha sigut guanyadora. Pots agradar o no agradar. Jo no vull agradar a tothom. Jo no estic aquí per agradar. Jo estic aquí perquè vulguis vindre a casa meva. Vulguis vindre a dinar al Brau. El Brau no és només Maria. El Brau té 12 famílies. Doncs, al final, el que veu qualsevol d'aquests programes i pren la decisió de no vindre perquè no li ha agradat Maria o vindre perquè li ha agradat Maria, no veu més enllà de que això és un espai cuidadíssim, xulíssim, on pots vindre a menjar. I pot agradar també més o menys, però és un lloc que hi ha una passió i una dedicació i una feina darrere que es veu. I qui no el vulgui veure, doncs no passa res.
T'han afectat a la visibilitat del Brau, la participació en aquests dos programes? És allò que notes més trucades després de participar, sobretot a ser guanyadora de les dues edicions, que no és fàcil perquè competeixes amb tres restaurants més, no? És allò que immediatament la llista de reserves s'engreixa?
Hi ha una qüestió que en el moment que tu surts televisivament, la gent té inquietuds i la gent truca. No vol dir que fem més del que podem fer. Nosaltres és una cosa que sempre hem defensat. Farem el que puguem fer, bé de servei, que la gent quan vingui no l'enganyem. Jo no vull agafar més taules, jo no faré més diners per fer més taules. No és el que vull. Jo vull que el que vingui estigui ben atès, mengi bé, tingui el seu temps d'espera correcte, tingui un bon servei i marxi amb una somrisa del Brau, marxi amb ganes de tornar. No crec en la venda superior del meu espai em farà millor. No ho he fet ni amb un Joc de Cartes ni ho faré ara en Batalla al restaurant. Sí que és veritat que tots dos, al moment televisiu, darrere genera moltes més trucades telefòniques amb moltes més ganes de vindre i conèixer el Brau de veritat, que és admirable, m'encanta, que la gent vegi un programa i darrere et vulgui conèixer...
Tinguis ganes de menjar aquells plats que has vist, no?
I tingui ganes i et valori d'aquesta manera.
Si t'oferissin ara un altre programa per participar, t'hi tornaries a embarcar tu i tot el teu equip?
si m'oferissin algun altre programa, ho valoraria amb el meu equip, que realment són sempre part de moltes decisions de casa meva. Estan aquí i he de comptar amb ells. I moltes vegades ells, tinc un equip molt jove, que tenen ganes de que es vegi el brau, que tenen ganes de, no, de que vegin que ells també tenen nivell d'exigència i que estan en un bon lloc i que ho fan molt bé. Doncs sempre ho conciliarem els meus treballadors i el meu equip.
Què li diries a algun restaurador o restauradora que es planteja participar en aquests concursos? No sé si dir consell. El consell potser és pretensiós, però allò de, segons la meva experiència, si vols participar i tingues en compte això.
Jo el consell que donaria és que tothom que s'apunti a qualsevol programa siguin ells mateixos, no? Evidentment, després hi ha moltes eines de manipulació, no? Però sempre quan siguis tu mateix, crec que no tens res a perdre. Siguis com siguis, ser tu mateix.
L'hostaleria, tu ara em parlaves que al Brau hi ha 12 famílies, no? Més enllà de la Maria. L'hostaleria, la restauració, és una professió molt exigent. Hi ha moltes hores de feina, horaris que moltes vegades van al revés que la majoria de la societat, no? Aquest horari més d'oficina. Com es compagina la vida personal i la vida familiar amb la direcció d'un restaurant com el Brau?
Bueno, la veritat que conciliar amb la vida familiar dintre de tindre un negoci a l'hostaleria, no? Que quan tothom té festes, com més feina tens tu, que quan treballes a la nit arribes tard a casa i si tens família, no? Has de continuar el teu dia a casa. Jo sempre he dit que tindre al costat una parella, que sigui aquella persona que t'admira el que fas, més que et valori, que t'admiri i et respecti molt, intentar conciliar aquest espai, no? Dintre de casa. Jo en aquests moments tinc 3 fills i, com dius, 12 persones al meu equip, amb 12 problemes, amb 12 fills o amb 12 famílies darrere que també tenen necessitats, inquietuds, i valorar que tot el teu equip estigui bé i alhora a casa teva. Hi ha vegades que Maria té conflicte personal de si no estic aquí et fa sentir malament i si no estic a casa també. És dur aquest punt, no? Com a Maria, volguer estar sempre, no? I tinc el privilegi, no? De, com he comentat, tindre al costat la meva parella, que ha entès des de bon principi que això és la meva passió, que això és el meu hobby, no? Que això és un apartat de la meva vida, no? De Maria, i que, bueno, compaginem amb molt sacrifici, la veritat.
Heu hagut de renunciar a moltes coses per tirar endavant un somni i un restaurant de les característiques del Brau?
He hagut de renunciar a moltes coses, sí. Moltes que per altra banda, també m'ho han valorat, que és la meva família, no? Ma mare té 90 anys i continua trucant-me i he estat tan orgullosa de lo que he aconseguit. Soc la petita de 8 germans, mm-hmm. I sap que el que tenim ens ho hem currat i això és el que admiren. Si jo aquell dia no puc anar a dinar a l'aniversari amb ma mare i puc anar després més tard, ningú em reprotxarà res a casa meva, ni els meus germans, ni els meus nebots. Doncs això també vol dir que hi ha una admiració familiar i un consens de que Maria no se senti malament per no ser-hi aquell dia, que també ha sigut molt important a la meva vida. Estic molt agraïda als meus germans i a la meva família, que sempre, sempre apoyen qualsevol decisió, qualsevol punt de vista que prengui, no? Envers d'estar, no estar, vindre, no vindre. Clar, són els meus pilars de casa meva.
Em consta que aquesta cura que tu tens amb la teva família i que tens molta sort d'estar molt ben acompanyada per una parella que et respecta, que t'admira i que respecta tot el que comporta tenir el Brau, també el trasllades una mica la responsabilitat que tens amb el teu equip, no? I que a l'hora de gestionar el restaurant has pres algunes decisions tenint en compte aquesta conciliació.
podies tenir un restaurant obert 7 dies de la setmana, amb 7 dinars i 7 sopars, però has decidit no fer-ho així. Per què?
Des de bon principi, quan vaig obrir el Brau, vam buscar un punt de gestió, de sortida econòmica, quin seria, no? I vam tirar cap a un menú de migdia executiu, envoltat d'empresa, i per veure si realment de dilluns a divendres seria només factible treballar aquí. La nostra carta que practiquem divendres nit i cap de setmana és la nostra joguina, és totes aquelles, no?, innovacions i petites, no?, històries que agraden al meu equip i a mi. Donar festa en diumenge al meu equip crec que és una de les coses més sanes que tinc aquí al Brau. És una de les coses que més agraeixen, no? És un món de caps de setmana, l'hostaleria, i poder tindre els diumenges festa com tinc és algo que ara per ara és intocable, perquè dona benestar familiar, dona conciliació, i per mi en aquests moments és la clau.
El menú aquest del migdia que ens parles, no?, que tant mimeu, a part de la carta que feu als vespres, no sé si hi ha algun plat, és difícil, és com allò que li digues a un pare o una mare que triï quin és el seu fill preferit, no? Però si haguessis de triar un plat que et representi, i potser no cal que sigui només un, de tota la teva oferta gastronòmica, quin seria?
Mira, el menú del migdia és un menú de migdia molt dinàmic, pensat en que la gent vingui a dinar a nivell d'empresa o un menú de migdia que no tens molt temps o has de tornar a treballar, que sigui molt equilibrat i el més natural possible en productes. Una molt bona crema natural, productes, peixos o carns frescos, i que la gent marxi d'aquí tranquil·la, no marxi passada, no marxi amb fregits. Posar un plat d'un menú executiu com el que porto fent fa 8 anys és molt difícil. Sí que tinc clar que intentem que sempre hi hagi un petit uau, que és el que ve a buscar aquí la gent, no? Que aquell menú, anem a veure aquesta setmana que té Maria el menú, no? Això que està, no?, en nivellet alt de buscar estratègia i un bon producte, un uau, fa que la gent, no?, repeteixi i repeteixi. Plats de la carta del Brau, doncs hi ha un canaló que porto a mi, no?, amb una història molt anterior que
ser cuinera. Va començar
gairebé, no?, la teva vinga amb la cuina. No, abans era carnissera, amb productes precuinats per les carnisseries, i és un plat que ja va amb Maria. És un plat amb carinyo, amb tradició, amb un puntet d'autor. Doncs el canaló és un dels plats que més refereix al Brau o a Maria en aquest cas.
I de cara al futur, ara ho dèiem, el Brau té ja 8 anys, no?, del 2025 des del 2017, amb una pandèmia pel mig que no devia ser complicada. On t'imagines d'aquí 5, 10, 15 anys?
El Brau és sòlid, ara hem tancat, hem obert. La pandèmia va ser un punt també complicat per Maria, no? Vaig patir moltíssim per la gent que estava a casa, i vaig intentar reinventar-me contínuament, sobretot per mantindre els llocs de feina del meu equip, no? Cada cop que podia incorporar una persona més era com un alè, no? Ara mateix, Maria té, a part del Brau, té un apartat de catering, que és el que va desenvolupant a nivell de domicili, a nivell d'empresa, i té alguna proposta engegada a nivell de fer algun menjador de treballadors d'alguna empresa al voltant. Doncs, bueno, sempre estem, no?, intentant, no?, sumar, i ara mateix aquest projecte ens ha tornat a engrescar, no?, tenim una estabilitat, no oblidar l'estabilitat i poder sumar i incorporar, no?, pues, bueno, que l'empresa al voltant en algun cas volen, no?, continuar comptant amb nosaltres.
Doncs que aquests nous projectes surtin, tirin endavant i que funcionin igual de bé que el Brau Maria. Moltes gràcies per convidar-vos a casa. i per atendre'ns, que sabem que els matins tenen molta feina, que no és només van sobre les portes.
No, era un momentet, ja ho teníem clar, i ara és un dilluns i arrencar ja a tope.
Moltes gràcies, molt bona setmana.
Igualment, gràcies.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
De la música.